Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Vam passar ja les eleccions galegues, les basques, les catalanes, i ara toquen les europees, previstes per el 6 i 9 de juny, perquè aquí votem molts milions i cal fer-ho per dies. En total, les trien a més de 720 eurodiputats, dels quals 61 seran espanyols, d'alguna de les 34 candidatures que es presenten. Total. Res. Ahir, com a aperitiu, el CIS de Tezanos va donar guanyador al PSOE. Això és obvi. La qüestió aquí és bandejar aquella idea vintage que aquestes eleccions ens enxampen molt lluny i no valen per a res, i assabentar-se que molt del que allà es discuteix truca també a la nostra porta. El doll de milions europeus que ens continuen caient, per exemple, des de la pandèmia, ajuden i molt. I com això, moltes coses més. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I segurament molts de vosaltres, pendents del temps, el cap de setmana, doncs atenció, perquè tindrem un cap de setmana estable, amb més sol i amb calor. Després de 12 dies de ruixats, aquí i allà, arriba un cap de setmana força tranquil i amb una flaire també d'estiu.
Hipogegant, tot el que necessites per la teva llar, t'ofereix el trànsit.
I anem directament al Servei Català del Trànsit. Allà ens espera l'Eduard Sánchez amb l'última hora. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem la C-65 tallada ja fa una estona a l'altura de Llambilles, prop de Cassà de la Selva, on hi ha hagut un accident, la via tallada en els dos sentits, hi ha uns 2 quilòmetres més o menys de retencions en cada sentit de la marxa. A banda d'aquesta incidència, pel que fa volum de circulació, tenim l'autopista AP7 amb molta lentitud entre Santa Perpètua i pràcticament Granollers, en sentit Girona. La C58 amb aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona. La C60 Argentona, uns 2 quilòmetres fins a Mataró, fins a la C32. I també encara amb força volum les dues rondes, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Escándalo. En Hipogegant, armarios para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. El armario es el sueño de su organización y orden. ¿Por qué no viene a elegir el que le convenga entre nuestros más de 100 modelos? Entrega y montaje en 48 horas o a convenir. Precios desde 99 euros con un magnífico armario de más de 2 metros de alto.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 de la tarda, 3 minuts, i d'aquí a moment a la Linterna COPE Catalunya i Andorra us parlarem del perill elevat que pots tenir si viatges a algun país en conflicte o amb una seguretat una mica volàtil. Val la pena assumir aquests riscos? Avui ens ho explica la companya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu Plan 3 de Laboratorios Insa Diet. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu Plan 3 de Laboratorios Insa Diet y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
Hola, apreciados clientes, proveedores y amigos. Ante tiempos difíciles, nada mejor que ayudarnos los unos a los otros. Por este motivo y la sencillez de Pinter y Pintegran, tenéis como siempre nuestra ayuda para el pintado de nuestras piezas con pintura en polvo o líquida al horno. Gracias a todos por tanto y para tanto. Os lo dice Carlos de Pinter y Pintegran, el amigo de todos.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¡Área! escándalo. En Hipoyagán, muebles para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios, llega el tiempo de precios escandalosos. ¡Asombroso! ¡Nos hemos vuelto locos! Impactante mueble de comedor de cuatro elementos de 2,62 metros de ancho por 1,95 de alto. Ahora 359 euros. Su precio es 878 euros. ¡Aproveche!
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Uns 5.000 turistes han viatjat a l'Afganistan en el darrer any, un país al que explícitament el Ministeri d'Exteriors recomana no viatjar sota cap circumstància. Hi ha un risc molt elevat de segrest o atemptat i, de fet, fa uns dies, tres turistes espanyols van morir precisament en un atemptat reivindicat per l'anomenat Estat Islàmic. Però si el perill és tan elevat, per què hi ha gent que encara viatja a països en conflicte o amb una seguretat tan volàtil? Val la pena assumir el risc? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs pels amants del turisme extrem, es veu que sí, hi ha persones que estan cansades de l'oferta habitual de sol i platja, de grans capitals, de circuits tradicionals, i el que busquen són emocions, arribar a llocs de difícil accés, poc coneguts, i el cas és que hi ha demanda, i per això han aparegut doncs, agències especialitzades en aquest tipus de viatges. El Josep Francesc Valls és professor de la Càtedra de Turisme de la Pompeu Fabra. Ens ha explicat que el turisme extrem va néixer als anys 90 del segle passat i posa un exemple molt concret.
Recordo, per exemple, que durant la Guerra dels Balcans unes quantes agències, parlo dels anys 90, unes quantes agències italianes oferien anar a llocs de guerra per viure escenes bèl·liques.
La clau és valorar si el risc compensa l'experiència que es pugui tenir. Per al professor Valls hi ha una equació entre el viatger, l'agència i l'asseguradora que ara mateix no acaba de funcionar del tot bé.
Aquestes escletxes que permeten que entre que el client a vegades és una mica allò esbuixerrat, l'agència de viatges no diu massa quins són els riscos existents o hi ha, i la companyia d'assegurances que diu, escolta'm, si tu vols un risc determinat, pagues aquesta quantitat petita i no queden la majoria de riscos grans, com estem veient en el cas que tu posaves, no queden exempts.
Doncs en el cas de les tres víctimes assassinades a l'Afganistan, van pagar entre 80 i 100 euros per la seva assegurança i les despeses de repatriació s'han acostat als 200.000 euros enmig, recordem-te, un procés que ha estat molt i molt complicat.
Yolanda, hi ha persones que viatgen a països en conflicte o complexos com l'Afganistan a fer turisme, però d'altres també ho fan per feina, com per exemple la Mònica Bernabé, que és periodista i que ha passat 8 anys a l'Afganistan i coneix molt bé aquesta zona.
Exacte, i és la primera en reconèixer que entén que molta gent tingui doncs, curiositat per visitar aquest país, per la seva història, pel paisatge i perquè és molt diferent al que coneixem. Els talibans van arribar al poder el 2021. A partir d'aquell moment és veritat que la seguretat ha millorat i que el país s'ha obert al turisme, però diu la Mònica Bernabé que les agències que ofereixen aquest tipus de viatge haurien d'explicar tota la veritat.
Això, però, no vol dir que sigui un país segur. A l'Afganistan hi ha cèl·lules de l'Estat Islàmic que el que volen és desestabilitzar el règim dels talibans, i quina millor manera de desestabilitzar aquest règim que atacant un grup de turistes quan els talibans volen promoure el turisme. No? Llavors jo crec que aquestes agències de viatges diuen mitges veritats. No? Una cosa és que hagi millorat la seguretat, però això no vol dir ni molt menys que l'Afganistan sigui un país segur.
I una altra cosa, tenir en compte a l'Afganistan, anar en grup de turistes no és el més recomanat. La Mònica Bernabé ho sap molt bé després de 8 anys vivint en aquest país.
És molt diferent que es mogui una persona que no crida l'atenció que un grup de 13 persones que vas cridant l'atenció, no? I la màxima principal d'Afganistan és passar desapercebut. Això és el més important. I un grup de 13 turistes és impossible que puguin passar desapercebuts.
Hi ha qui pensa que viatjar de turista a l'Afganistan és blanquejar d'alguna manera els talibans. No oblidem que han condemnat a les dones a l'ostracisme, les han apartat de totes les feines qualificades i que les nenes, a partir dels 12 anys, ja no poden estudiar.
Gràcies, Iolanda. I sortim ara al carrer per saber què en pensa la gent. Iker Vegas.
Arran l'assassinat de 3 turistes espanyols en un tiroteig en el centre d'Afganistan, molts turistes fan pas enrere a visitar països que viuen en una situació de conflicte. A Barcelona hem sortit a parlar amb els ciutadans per a saber a quins llocs anirien i si viatjarien a països amb una situació complexa. Residents catalanes com la Cristina i la Laura afirmen que sí que farien aquest tipus de viatges.
Creo que sí, porque al final hay riesgo en todos lados, vayas donde vayas, así que creo que tampoco es un factor a tener mucho en cuenta.
Jo sí que viatjaria a aquesta sèrie de països. És veritat que hauria d'anar amb més precaució, però tinc la intenció de visitar coses d'aquest país, no m'ho pensaria. Seria una tristesa que per coses d'aquestes aquells països no poguessin continuar fent una vida normal.
Tanmateix, la gran majoria de persones opten per anar a altres països per evitar qualsevol incident que pugui posar en perill la seva vida. Usuàries com la Maria o la Natàlia asseguren que en aquesta situació no volen anar-hi i prefereixen llocs com Austràlia o Tailàndia.
A mí me gustaría ir a Tailandia. Tengo la intención de arriesgar mi vida por visitar sitios, la verdad.
Jo aniria a Austràlia, ara bé. No aniria de cap manera a països com Afganistan, tal com estan en la situació actual.
D'altra banda, ciutadans com l'Esteban asseguren que hi ha conflictes en tots els països, però en el cas que fos un viatge vacacional, no aniria a cap lloc perillós.
És difícil encontrar un país el qual no tenga algun conflicte intern o extern, però si realment jo soy partidari de, si és per vacaciones, acudir a un país en el qual no tenga que temer per mi vida.
L'assassinat d'aquests 3 turistes espanyols el passat 17 de maig ha obert encara més el debat sobre si és ètic viatjar a països tan aïllats com Afganistan, país sotmès sota un règim talibà des del 2021.
Gràcies, companys. I aquí a la linterna de la cadena COPE, doncs ens avancem una mica al bon temps, tot i que portem unes setmanes que el temps ens acompanya. Parlarem del sol i, sobretot, de la protecció solar. Escoltarem el que ens ha d'explicar el company Ricard Álvarez.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No.
La protecció solar és clau en un país com Espanya amb 300 dies de sol a l'any. Aprofitant aquesta dada, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha plantejat de cara a l'estiu del 2025 oferir crema solar gratuïta en llocs públics a través de dispensadors. I és que, segons la ministra, la protecció solar podria considerar-se un producte necessari i no un bé de consum gravat, com ara amb un IVA d'un 21%. A tot això, no hem d'oblidar la relació directa entre una excessiva exposició al sol i el càncer de pell, Cada any es diagnostiquen uns 250 casos per cada 100.000 habitants, però des de fa uns anys els casos s'han incrementat un 40%. D'aquestes xifres i de la proposta de facilitar aquesta crema solar gratuïta n'ha parlat avui el company Ricard Álvarez i ho ha fet amb el dermatòleg Ramon Grimal. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Els dermatòlegs celebren la mesura, però amb reserves. Alerten que pot donar una falsa sensació de seguretat i que hauria d'acompanyar-se de consells mèdics per ser efectiva. Efectivament, el doctor Ramon Grimal ens ha explicat que, ara per ara, sembla que a la societat prima més l'aspecte físic que no pas el de la salut, almenys en aquest aspecte.
Passem per davant el plaer aquest visual o aquesta sensació agradable que pot tenir que ens toqui el sol, la passem pel davant de la salut. No, no és sentit comú, però és una mena de costum social inadequat.
I és que, segons el dermatòleg, el sol, que sempre se'ns ha dit que és bo i molt necessari per la salut, potser finalment no ho és tant com ens pensem.
Passa que la gent fa una mica, en realitat, no es volen protegir, volen que els hi toqui el sol. No? I això és una mica un contrasentit. No? És com tots voldríem menjar molt i estar prims, això no pot ser. No? Volem estar al sol a la platja però estar protegits. Clar, això és una mica una incongruència. No? Llavors, jo crec que ha de rebre aquest tipus d'educació social, s'ha d'explicar a la població realment el poc benefici que té el sol per la salut, els riscos que té, i que llavors valorin realment si els hi compensa estar exposat allò al mes de juliol i a l'agost, al mig del migdia allà, anar a la platja rebent aquell bat de sol que realment no és gens saludable.
Clar, respecte a la iniciativa dels dispensadors de crema solar, l'opinió és que potser no és la millor solució.
Està bé la idea, però realment, si el govern vol invertir quartos en la salut de la pell del ciutadà, el que cal és una bona educació social. És a dir, més que la crema, la gent el que ha de fer és evitar doncs, exposar-se voluntàriament al sol en els moments de màxima radiació, protegir-se físicament amb roba. Penseu que els productes químics que contenen les cremes solars sempre tenen alguna substància que al cap d'uns anys s'acaba descobrint que no era tan segura com volíem. Queda clar que ens hem de protegir del sol, sense cap dubte.
A l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra ha estat amb nosaltres l'Ester Lorente, que és la delegada a Catalunya de la OCU, i també ha valorat aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat.
Són de vegades propostes que jo li dic una mica electoralistes, no? Que sí. Quedes molt bé, i després si no hi ha un trasfons del darrere d'un estudi de com es farà, en quins llocs es posarà i a l'abast de la gent, i el tipus també de fotoprotecció que es farà servir, perquè clar, doncs tot això després és el que s'ha de desenvolupar una mica, no?
Hem sortit al carrer i les persones amb les qui hem parlat tenen clar que pot ser un bon punt de partida de cara a que la gent tingui una millor consciència, però l'incivisme pot acabar fent que aquesta iniciativa de col·locar aquests dispensadors de crema solar acabi no sent del tot satisfactòria.
Bueno, d'entrada me sembla bé. No obstant, qui va a la platja s'ha de preocupar de portar la seva crema, no? Però bueno, com a iniciativa no em sembla malament.
Jo personalment he tingut familiars amb càncer de pell o amb pigues doncs, que s'han complicat degut a exposar-se al sol i a no posar-se crema, i trobo que és una iniciativa del tot bona, sí.
A mi personalment jo ho trobo bé perquè al final és un bé públic per tothom mentre es faci un bon ús, és a dir, que no es... Hi ha persones doncs, que ho facin malbé o qualsevol, perquè al final és per prevenir una malaltia, no? Llavors jo crec que bé, ho trobo bé.
No crec que tothom tingui al cap les conseqüències que pot portar a prendre el sol sense protecció. També està el tema de l'ús, que bueno, per les nits les platges s'emplenen de gent jove, per tant potser aquests dispensadors, doncs potser el dia següent no hi ha crema solar o es fa un mal ús d'això.
Ara, això sí, a totes les persones amb les qui hem parlat ja porten la seva pròpia crema solar quan van a la platja.
Per suposat, si vas a la platja t'has de portar la teva crema, perquè cada un li va bé un tipus de crema. Igual jo necessito protecció 20 i uns altres necessitaran protecció 50. Claro, t'has de portar la teva.
I sempre intento buscar una crema en específic per la cara i després pel cos sí que és una marca diferent. Trobo que cada vegada som més conscients, i sobretot els joves, de que cal prendre precaucions a l'hora d'anar a la platja i no cremar-se.
Bueno, jo almenys tota la vida he sigut, posa't crema que et cremaràs, o perquè després no et peli la pell o el que sigui. Jo des de petita sí que he estat una mica més conscient d'això.
Jo quan vaig a la platja sí que me'n fico. Potser no la quantitat que sanitàriament recomanen, per no cremar-se, però sí que me'n fico. Ara, altres llocs, com el dia a dia, que també seria important, no ho faig.
El que ens ha quedat clar és que una bona educació és clau per la prevenció del càncer de pell, que ens hem de protegir del sol, que caldria canviar mals hàbits com evitar les hores de màxima radiació solar i fer ús de barreres físiques com la roba també seria una bona idea.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar en la linterna de COPE Cataluña y Andorra de Labor Organic. Nació en el año 2017 de la mano de expertos en cosmética que tras 20 años de experiencia en algunas de las empresas más conocidas del sector se unen con el deseo de contribuir a cambiar esta forma de ver y vivir la belleza. Parecen pocos años, pero desde entonces nadie puede negar ese grado de concienciación sobre los componentes de la cosmética convencional que invaden nuestro cuerpo con sustancias químicas. Hoy es un placer hablar con la CEO de Labo Organic, que es Nuria Camargo. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes, Montse. Encantada de estar aquí hoy.
Gracias, y igualmente. Qué importante, ¿no?, saber qué es lo que ponemos sobre nuestra piel. Es eso tan importante que muchas veces nos cuidamos poco, ¿no, Nuria?
Correcto, así es. Bueno, la cosmética convencional ha sido la cosmética que ha funcionado desde toda la vida, pero se han descubierto en los últimos estudios la importancia de cuidar la microbiota para tener una piel sana y prevenir ciertos problemas que podamos tener, como dermatitis, caspa, sequedad, manchas, acné, exceso de sebo. Todos estos problemas se pueden, de alguna manera, prevenir si tenemos una microbiota bien cuidada. Uh-huh. Y para eso necesitamos trabajar con activos que sean lo más naturales posibles, lo más sanos y lo menos agresivos para la función barrera de la piel. Y además también poder trabajar con prebióticos y posbióticos, que es algo que trabajamos desde Labo. Consideramos que es muy importante debido a que los prebióticos y posbióticos nos ayudan a cuidar esta microbiota y a prevenir todas estas dolencias, todos estos problemas en la piel que hemos comentado.
Qué importante es, al igual que lo que utilizamos a nivel externo, también los alimentos que ingerimos, ¿no?, para nuestra belleza, ¿no?
Eso es. En Labo tenemos una filosofía que hablamos siempre del Inside Out Beauty. Es el momento fundamental de tratar la belleza como un resultado y no un fin, sino un proceso de bienestar.
Eso es.
Entonces, para nosotros la belleza es un y la cosmética en sí es un área más de cuidado, pero no es la única. Evidentemente aquí hay temas de alimentación, de estilos de vida. Como nos hablamos incluso nosotros mismos, ¿no? Todo esto afecta a cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Con lo que, por eso, desde Labo y en nuestra web, trabajamos con nuestra propia cosmética, pero colaboramos con otras marcas, como marcas de aromaterapia, de suplementación o herramientas de belleza para también cuidarnos desde otras áreas, ¿no? Y es muy importante lo que comentas, Montse, que nos cuidemos desde dentro, para vernos bien hacia afuera.
Y además es súper importante destacar, hacerlo también de manera ecorresponsable, ¿no? Porque creo que los envases que utilizáis son biodegradables, reciclables y reciclados.
Correcto. A nosotros nos gusta ser coherentes y si somos una marca que nos cuidamos, queremos también cuidar el entorno. Y por eso trabajamos con materiales biodegradables, en el caso de las botellas, hechas con caña de azúcar. Mm-hmm. Trabajamos con dosificadores monomaterial, que ahora mismo el que usamos es el único que existe en el mercado, ya que no lleva dentro un muelle. Es el único que es todo hecho de un solo material y es 100% reciclable. Hasta ahora no había un dosificador así. Además, trabajamos con refills, con repositorios para no tener que estar consumiendo el tarro de cristal cada vez que compramos una crema. Y también tanto el vidrio que usamos en los tarros de crema como en las botellitas de serum están hechos de vidrio reciclado. Con lo que, de esta manera, intentamos no solo cuidarnos a nosotros, sino también cuidar al planeta, que es algo muy importante.
Oye, qué importante todo lo que dices y también el tema de vegano, ¿no? Porque dermatológicamente también las mujeres embarazadas van a tener esa oportunidad de poder seguir cuidándose y no traspasar a nuestros hijos antes de nacer químicos, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, se ha encontrado en muchos estudios el hecho de que en cordones umbilicales, incluso en análisis de sangre, en madres, se ha encontrado activos cosméticos. Con lo que la cosmética, cuando llega a este punto, te das cuenta que no es solo cosmética, sino que también es un alimento para nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es por eso que es importante pues poder trabajar para nosotros con los ingredientes lo más naturales posibles para evitar afectaciones en un futuro, tanto al feto como a la madre, ¿no? La solución que vemos a esta permeabilidad de la piel, ¿no? A esa entrada de químicos, de sintéticos en nuestro riego sanguíneo es usando la cosmética más natural posible para que sea un alimento más para nuestro cuerpo.
Por eso.
Y en el caso de madres embarazadas, sí. Perdona, también hay ciertos activos naturales que no son del todo aptos o pueden llegar a ser no aconsejados, como pueden ser los aceites esenciales o ciertos ácidos. Mm. Y nosotros, cuando formulamos, también pensamos en este momento vital, con lo que este tipo de activos los evitamos en nuestras formulaciones.
Nuria, como bien decís, desde Labo Organic, 0% artificios, 100% real.
Eso es, sí. E intentamos ser muy transparentes, transmitimos el porcentaje de naturalidad en todas nuestras botellas, en nuestros productos, consiguiendo del 98 al 100% de naturalidad en los ingredientes de cosmética facial y corporal, y en capilar a más del 90%. Y es algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Ser coherentes y ser muy transparentes con el tipo de producto y los ingredientes que va a consumir el cliente final.
¿Dónde vamos a encontrar todo esto, de todos los productos de Labo Organic?
Lo podéis encontrar, por un lado, en nuestra propia página web, laboorganic.com, y también estamos suministrando y vendiendo nuestros productos a nivel cadenas de perfumería en las cadenas de San Remo, cadenas de perfumería San Remo.
Pues hay que probarlos inmediatamente con esos buenos resultados que dan. El cuidado diario y también el mindfulness está incluido en vuestros tratamientos. Así que manos a la obra y vamos a cuidar esa microbiota. Nuria Camargo, CEO de Labo Organic, gracias por haber estado con nosotros y buen fin de semana.
Muchas gracias, Montse. Buen fin de semana para vosotros también.
Estem a punt d'arribar a 7:45 de la tarda. Escoltes la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I ara para bé l'orella perquè et parlaré del moviment FIRE. És un moviment per jubilar-se als 40 o als 50 anys. Que són una mica esbojarrat? Doncs escolta el que ens diu avui la Begoña Castro, que és del Col·legi d'Economistes de Catalunya. No perdi res de tot el que diu, eh? No te perdo.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada. Pero antes, tiene que superar al Olympiacos. ¡Libre! Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid, Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El programa líder de la radio española.
El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
La iglesia es madre. Y la iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús, el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona, aporta a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Esta semana, Pastoral Penitenciaria. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra analitzem una tendència que guanya adeptes sobretot entre els joves. Es diu moviment FIRE per jubilar-se als 40 o als 50 anys. Sí, tal com sona. Avui volem saber més d'aquest moviment amb la Begoña Castro, que és presidenta del grup d'assessors i inversors financers del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyora Castro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti, quan escolto parlar de jubilar-se als 40 o als 50, se m'obren els ulls, però estem parlant d'una cosa una mica esbojarrada o no?
Jo penso que sí, que és una mica esbojarrada, en el sentit de que és difícil amb la situació actual, els sous i el marge de temps per estalviar i els costos de viure. Jo penso que és esbojarrat, eh? És a dir, sempre poso l'exemple de que pues Steve Jobs n'hi ha un, Jeff Bezos n'hi ha un, llavors que això sigui una teoria aplicable per a una part de la societat, pues trobo que és això, esbojarrat, com molt bé has dit.
Perquè vostè, Begoña, de tots els anys que porta de professional, uns 20 anys d'experiència, no coneix a ningú que hagi pogut fer això, no? Jubilar-se als 40 anys.
Treballant, no. És a dir, al final quan és a dir, sí que hi ha casos d'èxit en el sentit que, bueno, pues tenir la sort de crear una empresa, vendre-la i poder vendre-la bé, no? Pues el moviment start-up, pues això és veritat que ha passat moltes vegades, però sí que és veritat que normalment aquest tipus de persona que ha creat una empresa ha tingut un èxit, la seva voluntat és continuar treballant i pues anar a una empresa i després en fa una altra. Normalment, jo diria que el 99% dels casos és així. Llavors, si parlem d'altre perfil més tradicional, per dir-ho d'alguna manera, d'un assalariat típic, diguem, no? Que, agafant una mica els clichés típics, pues, és complicat, perquè al final, pues, tant si vius de lloguer com si vius de compra, si tens fills, etcètera, pues, tenir la capacitat d'estalviar abans dels 40 anys un saldo suficient com per viure, imaginem, 40 anys més, bueno, jo penso que hi ha moltes variables impossibles de mesurar, o que les pots mesurar, però també la probabilitat de que aquesta mesura sigui errònia, pues, també és molt alta, no? Perquè és com dic, si tu pots dir, surt 50 anys jubilo i poso un exemple, eh? I estalvia 300.000 euros. Vale, quants anys em donen aquests 300.000 euros? Oh. Quina inflació hi haurà? Tinc el pis pagat? No el tinc pagat. Tinc fills? No tinc fills. Tinc un problema de salut? No el tindré. A vegades poso exemples. Aquí a Espanya no ha passat tant, però als Estats Units hi ha hagut casos de gent, pues, que ha invertit els seus estalvis en un fons de pensions i bueno, el cas del Madoff, pues, es va carregar la jubilació de molta gent. És un cas extrem, eh? Yeah. Estic anant a casos extrems, però són coses que passen. O sigui, no estic posant exemples que no hagin passat, no? Llavors, jo penso que des del punt de vista de la planificació financera, evidentment pots fer una planificació, però hi ha moltes variables que són molt incertes. Per tant, jo penso que atrevir-se a fer això i després, si tens un problema amb 60, 65, 70 anys, al marge per arreglar-ho, és que no entens, llavors, clar, què fas després, no? Llavors, bueno, partint de la base que estalvia és difícil i encara que hagi estalviat, no sabem què passarà després. Clar.
Aquest moviment, Begoña, va sorgir als Estats Units fa 3 dècades, inspirat per un llibre titulat Your Money or Your Life, de l'any 92, que proposava aquests 9 passos per assolir aquesta llibertat financera. Això es basa, com dèiem, en la capacitat d'estalvi, sobretot estalviar, parlen del 50% dels ingressos durant els primers anys de la vida laboral, però clar, depèn del que guanyis, no?
Per això et deia, clar, és a dir, al final jo puc entendre que un percentatge petit de la població, doncs, que tingui sort, que, doncs, no sé, si has fet una escola de negocis, i ha tingut la sort de que, doncs, en 20 anys té una feina amb un salari elevat que, bueno, en la situació que vivim actualment, jo penso que és difícil, vale? Perquè al final, doncs, de jove tens un salari i encara que vagi pujant, doncs, tots sabem una mica la situació que hi ha empresarial en aquest moment i per tant sous elevats, doncs, no és el cas, no? Si ens comparem a Europa o si ens comparem als Estats Units. I després ja hi ha un altre tema, que per poder estalviar el 50% del teu salari o has de tindre amb els pares o has de tindre amb algú, perquè si no,
és impossible.
Qualsevol pis a Barcelona, ja no sigui Barcelona ciutat, Tarragona, Lleida, Girona, o el poble o la població que sigui, si estem parlant que el Banc d'Espanya posa límits de que per endeutar-te o el lloguer no ha de ser més del 40% del teu salari, és perquè aquestes dades existeixen i fa com una recomanació. Per tant, si ja t'has de gastar el 20, 30 o el 40% com a màxim del teu salari, com hauràs d'estalviar l'altre 50?
Clar, 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 clar. Clar, diuen després que la segona clau d'aquest moviment és invertir a llarg termini els diners estalviats, perquè els interessos acumulats et permetrien viure de les rendes, però, clar, si la idea és deixar de treballar el més aviat possible, si pot ser entre els 40 i 50 anys, cal tenir en compte que probablement no tindran aquestes persones un dret a pensió de jubilació, no?
Exacte. Aquest és un altre tema. Aquí a Espanya, clar, una gran part del suport dels jubilats és precisament la pensió pública, que també hem de pensar, doncs, que les noves generacions probablement no tinguin aquesta pensió d'una forma tan elevada com la que poden gaudir, doncs, les persones que avui estan jubilades. I després, sí que és veritat, aquesta fórmula existeix en el tema del tres compost, i quan més tens, doncs, vas acumulant, no?, el tres compost. Però, clar, imaginem que comences a estalviar als 20 i et vols jubilar als 30. Bueno, sí que és veritat que és un marge de temps de 30 anys molt ampli, però tornem al mateix. Els primers 10 anys, probablement, la teva capacitat d'estalvi serà més petita. Per tant, els últims anys, si és quan tens un salari més elevat, aquesta fórmula de tres compost és quan menys aplica, perquè no hi ha marge de temps. Després, jo sempre poso el mateix exemple. S'ha de tenir en compte que diferents escenaris, eh? Imagina't que et jubiles un 2008, que et jubiles un 2011 o que et jubiles un 2022, un any en què el mercat de renda variable, doncs, ha caigut en mitja entre un 40 i un 20%. Si probablement hagis guanyat des del dia 1 o des del moment 0. Però bueno, també hem de mirar en quin moment et jubiles, perquè això pot passar. Llavors, després entrem també en el cas que no tothom té capacitat i informació i està tranquil invertint en accions o en borsa.
Mm-hmm. Està clar.
També, després hi ha un tema de perfil d'inversor o de perfil estalviador. No tothom té capacitat de dir, doncs, ja compro una acció i un dia puja un 10%, avui, per exemple, Nvidia, una de les accions típiques i famoses d'ara. Sí, està pujant un 10 en un dia, però també hi ha un dia que pot baixar un 10. És a dir, tots estarem tranquils el dia que digui, mira, doncs avui com puja un 10, però fa un mes i mig valia 1.000 euros i en cosa de 15 dies valia 1.100. Això és una cosa d'un 20%.
Begoña Castro, que ha estat un plaer, presidenta del grup d'assessors en inversions financeres del Col·legi d'Economistes de Catalunya, haver escoltar-te i fire, foc, això, quatre il·luminats poden fer això, no nosaltres. Gràcies, Begoña, bona tarda.
Bona tarda.
Una abraçada, gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
balista. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes.
Te
claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben
ti
a ti
30.000, 10.000, es que,
y además
5.000.
El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiqui-pugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí.
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso claro, pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos claro, que claro. con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente, igual. No, yo aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial. Compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros
por ayudarnos a difundir.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Arriba la última jornada de Lliga a primera i viurem la cluenda, com sempre, amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego.
Aquest diumenge, des del Sánchez Pizjuán, Sevilla, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pepe Prieto.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Nosaltres ens venen noies dels pobles del costat, els diuen els pares, no, és que ella vol, al millor som de Vilanova, que tenim a 7 quilòmetres a les Sitges, i ens diuen, no, és que ella m'està dient que vol jugar al camp on ha jugat l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Seguro que has oído hablar de Osmotic de Corsa, la única osmosis del mercado que no desperdicia agua y da un sabor increíble. Aprovecha nuestras promociones con motivo de nuestro 50 aniversario y hazte con el mejor sistema de osmosis del mundo. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
COPE Cataluña y Andorra.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Avui us parlem del Parc Güell, que ha tornat a obrir portes amb normalitat després de la polèmica desfilada de Louis Vuitton. Tècnics de l'Ajuntament i el síndic de Greuges certificaran que tot hagi quedat en bon estat al consistori respecte a les protestes dels darrers dies i de les últimes hores de veïns i activistes, i que han acabat, recordem, amb un detingut i 7 Mossos lesionats. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Més enllà de les molèsties que hagi pogut causar aquesta desfilada, l'Ajuntament i també el sector comercial diuen que Barcelona no podia deixar escapar aquesta oportunitat de col·locar la ciutat en el mapa internacional. Una desfilada que, tot i les protestes, ha estat un èxit, Mar Puerto.
Sí, la desfilada de moda d'ahir de la marca de luxe francesa va reunir estrelles del cinema i altres cares populars internacionalment conegudes, com per exemple l'actriu veterana Jennifer Connelly, les actrius espanyoles Ana de Armas, Ana Castillo o María Pedraza, i també la influencer i filla de la infanta Elena, Victoria Federica, entre entrenadors de futbol com per exemple Xavi Hernández. Tot això després de la concentració que va congregar unes 200 persones i que va acabar amb un detingut pels Mossos d'Esquadra per atemptat contra els agents de l'autoritat. Recordem que des d'aquest dimecres diferents entitats ja es van mobilitzar contra l'esdeveniment denunciant que el parc, que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, segueix tancat al públic durant 2 dies per una empresa privada i les diverses afectacions a la mobilitat a carrers adjacents des de fa més d'una setmana. El Mariano Pessin és un veí d'Horta-Guinardó que es manifestava.
Por la no privatización al Parc Güell y por el uso público y para que Barcelona no siga celebrando estos macroeventos. Hoy en día está todo blindado alrededor del parque, donde es un parque público, donde hay un colegio dentro. Y hoy en día llega una marca grande y tiene la ciudad a su disposición.
La presentació de la col·lecció de Louis Vuitton amb motiu de que Barcelona acollirà aquesta tardor la 37a Copa Amèrica de Vela oferirà feina a 1.800 persones en 6 tallers de marroquineria a Catalunya. L'altra cara de la moneda és aquesta, la part comercial, i l'Àlex Gonyi, president de Pimec Barcelona, ens afirmava així que sempre va bé tenir a la ciutat esdeveniments com aquest.
Nosaltres som una ciutat, a més som ciutat pionera, no és un fet puntual. El fet puntual és que s'ha malmès a través d'una, crec que és una desfilada que es tenia que fer o que s'ha fet, doncs, bueno, un patrimoni que evidentment sap greu que es faci, s'ha d'anar amb cura, és evident, i no tampoc hem de passar-nos tant per un tema que se solucionarà.
Per tant, una desfilada envoltada de polèmica que va començar en saber-se que s'havien fet destrosses a una escalinata del parc en les primeres hores de muntatge i que es van atribuir a un error humà.
La desfilada de Louis Vuitton ha refermat l'atractiu de Barcelona i ha servit també per preparar el terreny de cara a la Copa Amèrica de Vela, que arribarà el mes d'agost. Precisament, Yolanda, amb la mirada posada a la Copa Amèrica, l'Ajuntament reforçarà la neteja i la seguretat.
Exacte, amb un dispositiu que es posa en marxa demà dissabte. Pel que fa a la seguretat, hi haurà 200 agents més cada dia, el doble d'efectius que l'any passat. La Guàrdia Urbana treballarà de forma conjunta amb els Mossos d'Esquadra per prevenir l'incivisme i garantir la convivència. La neteja també serà una prioritat. Hi haurà un reforç important de 85 equips amb gairebé 300 operaris treballant cada dia. L'alcalde Jaume Collboni ha donat detalls del dispositiu que hi haurà aquest estiu.
L'esforç que farà l'Ajuntament és incrementar en 600 el nombre d'operaris, treballadors, treballadores, guàrdies i personal que està destinat a l'espai públic, 600 més, 200 agents més de la Guàrdia Urbana cada dia, doblant la dotació de l'estiu passat, i 288 treballadors i treballadores de la neteja més, de reforçament, més 110 informadors, informadores i agents cívics més per garantir la convivència.
Hi haurà un centenar d'agents que formaran part de la unitat de platges, que serà una de les zones més tensionades de la ciutat amb els actes, precisament, de la Copa Amèrica. Collboni també ha avançat que s'està negociant amb el Port de Barcelona per posar un topall en el nombre de creuers o creueristes que arriben a la ciutat.
Estem arribant al límit. I hem de posar límit. No ha de ser només moure, des d'aquest punt de vista, les terminals, sinó limitar l'arribada de creuers o, fins i tot, en el futur, suprimint alguna terminal, si fos necessari.
Doncs ja hi ha les primeres crítiques des de l'oposició. El president del PP a l'Ajuntament, Daniel Cirera, acusa Collboni de criminalitzar un sector que representa el 15% del PIB a la ciutat.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, amb José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, avui el nom propi del dia als esports és Xavi Hernández.
Es preveia, es veia venir, era un 1 pràcticament molt segur a la història de les travesses. Xavi, des d'aquesta tarda, ja no és tècnic del Futbol Club Barcelona de cara a la propera temporada. Víctor Navarro.
Bona tarda, companys. Joan Laporta li ha comunicat a Xavi Hernández que ja no era el seu entrenador aquest matí en una reunió de 20 minuts després que Xavi li envies un missatge de WhatsApp a primera hora preguntant-li si era cert que ell ja estava ja destituït com a entrenador després de veure totes les informacions que parlaven de Hansi Flick. Laporta ha contestat el missatge, s'ha presentat directament a la ciutat esportiva, encara estaven entrenant, ha esperat que acabés l'entrenament i Andeco i Rafa Juste s'ha reunit amb Xavi. Xavi l'acompanyava en Òscar i Alegre del seu staff. Allà ha tingut unes discrepàncies en el tema de la plantilla. Laporta considera que Xavi no confia en la plantilla i Xavi deia que sí, però que calien alguns canvis, que no vol dir no confia en la plantilla. Total, que Joan Laporta ha decidit tirar pel dret i li ha comunicat que ja no seria el seu entrenador. Del futur entrenador, de moment, Xavi Hernández s'haurà demà a la roda de premsa. Un Xavi que tindrà les mateixes paraules d'agraïment que en la carta que ha expressat a les seves xarxes socials. Diumenge s'haurà a la banqueta i a partir d'aquí s'ha de veure si hi haurà comiat de Xavi post-Sevilla, si es farà un acte com a tal per acomiadar a Xavi Hernández com a entrenador, i s'ha de veure quan es farà oficial que Hansi Flick és el nou entrenador del Barça, que signarà per dues temporades i que ja començarà, doncs, a preparar la pretemporada del Futbol Club Barcelona i sobretot tema de despatxos, ara de confeccionar la plantilla.
Diumenge, efectivament, Víctor, final de Lliga a Sevilla, Sevilla-Barça. Sé que a vostè li agrada aquí que Sánchez Flores, Montse.
Molt.
El resum de tot plegat de la situació a Camp Barça l'ha posat avui a la prèvia el tècnic del conjunt andalús.
No debería decirlo, pero qué maltrata el Barcelona a sus leyendas. Qué mal. Con Koeman, con Messi, con Xavi ahora. Qué mal.
De seguida més Barça, però abans hem de passar per Montilivi. Per què? Perquè en una hora i una mica més
sí.
És el Girona el que comença a tancar aquest campionat de Lliga 23-24 a casa contra el Granada. A veure fins a quin punt hi ha ganes o no de que Dobbić acabi pitxitxi de la Lliga. Montilivi amb l'assistència de Sergio López. Alberto Díez, què tal? Bona tarda.
Aquí estem, Gil. Què tal? Bona tarda, Gil. Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom. Efectivament, Girona-Granada, 9 de la nit per obrir l'última jornada de Lliga, el comiat a casa després d'una temporada històrica i amb doble objectiu pel conjunt català, que és superar els 80 punts, en té 78, hauria de guanyar el Granada, que està descendit i arriba amb moltíssimes baixes, i a més intentar, com a mínim avui, apropar o inclús que recuperi Dobbić al Pichichi, és a dir, el cartell de màxim golejador de la Lliga de Primera. Tenim 11 del Girona, gairebé l'11 de Gal, amb Gazzaniga en porteria, línia de 4 en defensa, Eric García per la dreta, Miguel per l'esquerra, David López i Dale i Blin Aleix, Aleix García i Ángel Herrera i Ivan Martín al mig del camp, Sigankov en una banda, veurem com articula tot Mitchell, posarem a Porto a l'altra i a dalt Dobbić. Recordem el timing, 9 de la nit, el partit després celebració a la gespa, parlaments de jugadors i staff tècnic i concert d'un grup que t'agrada molt, Montserrat, de Sopa de Cabra.
Ole!
Partit que, recordem, coincideix en el temps amb la semifinal de l'Eurolliga de bàsquet que el Madrid ha de jugar davant de l'Olympiacos. Per tant, d'aquí mitja horeta, una mica més, tiempo de juego en aquesta sintonia, el de la cadena, la de la cadena COPE. I li deia, més Barça, perquè demà, final de la Lliga de Campions femenina. Barça, Olympique de Lyon, podria ser la tercera Champions pel Barça. Podria ser el pòquer de la temporada. Ha parlat a la prèvia Jonathan Giraldez, el tècnic.
Estem completant una fantàstica temporada. Crec que estem jugant molt bé al futbol. Si parlem de futbol, el rendiment, especialment a les últimes jornades, estem creixent a nivell futbolístic, estem amb molt bona dinàmica. És una final, haguéssim signat segurament a l'inici de pretemporada.
Per cert, també
amb els tres títols a Espanya guanyats i amb la possibilitat de jugar a aquest magnífic estadi.
Sort pel Barça femení a la Lliga de Campions, demà la Lliga de Segona a Morevieta Espanyol.
Doncs estarem pendents. Gil, gràcies. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara arriba Ángel Expósito i la Linterna. Bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.